Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Lloret s'ofereix com a municipi acollidor dels migrants que viatgen al vaixell Aquarius. Més de 200 municipis i una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya i la capital Barcelona, han manifestat la seva disponibilitat de col·laborar en l'acollida de les més de 600 persones que viatgen a l'Aquarius. Recordem que a bord del vaixell hi ha 123 menors, 11 són nens petits i 4 nadons, i també 7 dones embarassades. Davant de la seva arribada imminent, les administracions, entitats i particulars estan fent arribar les seves propostes per proporcionar ajuda humanitària. En el cas de Lloret, facilitarà habitatge i recursos als migrants que arribin a València. Ho comentarem d'aquí uns minuts amb el regidor Cristian Fernández. I en un altre ordre de qüestions, anunciarem que Lloret acollirà aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada amb més de 200 participants. Escoltarem organitzadors, nedadors i representants municipals sobre un esdeveniment esportiu de primer ordre. Avui és 14 de juny, dijous, una jornada en què s'inicien un seguit d'esdeveniments aquí a Lloret i ho volem explicar al Bon Dia, Bona Hora. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui comença la Fira dels Indians, dels Americanos, amb la conferència inaugural i es dona a conèixer la Lloret Cocktail Hubs, a càrrec dels historiadors Montse Sala i David Barba. Ells ho tenen clar. Lloret té tots els ingredients per ser la capital mundial del còctel el 2019. Després anunciarem quants alumnes de Lloret estan fent fins avui la selectivitat, així com l'horari del curs escolar del 2018-2019. Sabrem com clausura la temporada l'Associació de Dones L'Aurora. Ho explicarà una membre, Conxa Alférez. Escoltarem música i sabrem detalls del concert amb Ignasi Prunés i Tono Blasi, violoncel i guitarra que sonaran aquesta nit a la parròquia de Sant Romà. I també parlarem de la festa major del Col·legi Immaculada Concepció. La celebren aquest divendres. Els detalls els donarà la directora del centre, Loli Montero.
I una notícia que tant de bo no haguéssim de donar, però són coses que passen. Ha mort un nen de 13 anys de Lloret a causa d'una meningitis. Salut assegura que es tracta d'un cas aïllat que va arribar al centre hospitalari en estat molt crític i que va patir una infecció fulminant. La notícia apareix avui al diari i, a més, podrem veure la necrològica. Era Hugo Jiménez Delgado, que va morir abans d'ahir, als 13 anys. Natural de Rubí, vivia aquí a Lloret de Mar. Les exèquies són avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar. El noi estudiava a l'Institut Coll i Rodés. I dit això, comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora. Ens l'han preparat un dia més Rosa Giral, Moisès Garcia i Marc Diva, i qui posa veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Gairebé les 8 i 4, moment de saber com es presenta el temps en aquesta jornada de dijous i també els propers dies. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia. Matí de dijous molt fresc. Les temperatures tornen a ser baixes per l'època en aquestes primeres hores de la jornada. Al migdia, però, el termòmetre s'enfilarà força i tornarem a tenir un dia a un migdia amb termòmetres al voltant dels 25 graus i temperatura de sensació fins i tot una mica més alta. Els valors bastant normals per ser juny continuaran els dies vinents, fins i tot amb lleugera tendència a l'alça a mesura que ens anem apropant de cara a Sant Joan. Al cap de setmana els canvis es notaran poc, però a mesura que avanci la setmana que ve la temperatura s'anirà enfilant cada cop més i els valors de sensació ja superaran clarament els 30 graus de cara al final de la pròxima setmana. Pel que fa a l'estat del cel, sembla que entrem en una fase de temps més tranquil. La possibilitat de ruixats de cara al cap de setmana s'ha anat esvaint en les últimes actualitzacions dels mapes del temps. Avui serà un dia bàsicament predominat pel sol. Demà a la tarda el pas d'un front farà augmentar els núvols, però només deixarà probablement alguns ruixats al Pirineu. Difícilment arribarà a ploure a la selva marítima. I de cara a dissabte i diumenge, també moltes estones de sol. Diumenge, però, més nuvolades de tarda i la possibilitat potser d'alguna gotellada puntual, però que sembla que afectaran bàsicament sectors del Ripollès o de la Garrotxa, igualment altre cop difícilment la Selva. L'inici de la setmana que ve tampoc es planteja amb gaire inestabilitat, per tant sembla que podríem entrar en una fase de temps més estable i en la qual la calor a poc vagi guanyant terreny.
Moltes gràcies, Miquel. Moment de fer un cop d'ull als nostres termòmetres i comencem amb l'estació meteorològica de Protecció Civil a la caserna de la policia local, al barri del Rieral. Allà hi ha 17 graus i la humitat se situa al 82%. Aquí, al centre del municipi, 3 graus més, en total 20.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull als titulars més destacats d'aquest dijous 14 de juny i un dels protagonistes del dia és Màxim Albreu, titular al Punt Avui. Fa referència a Màxim Huerta, i que recordem que ahir va dimitir finalment, i diu: fugaç, l'evidència que Màxim Huerta va defraudar Hisenda el converteix en el ministre més efímer que ha tingut mai un govern espanyol. El fitxatge de Sánchez plega defensant la seva innocència i és substituït per José Guirao, gestor cultural i especialista en art. El Diari de Girona es limita a dir que José Guirao serà qui substitueixi el dimitit Màxim Huerta al Ministeri de Cultura. Una altra notícia compartida en el cas del Diari de Girona una mica més àmplia és que el fiscal veu malversació en la compra del fons Santos Torroella. La Guàrdia Civil entra als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià per recopilar informació sobre el contracte. Anticorrupció sospita que la col·lecció artística es podria haver pagat a través del cànon de l'aigua de Gissa. Marta Madrenas assegura que les partides procedeixen del pressupost ordinari i és un dels projectes emblemàtics de l'etapa de Puigdemont com a alcalde. I, de fet, sobre Madrenas i Puigdemont hi ha dues notícies més en portada. En aquest cas, al Punt, Marta Madrenas declara per la sessió de locals l'1 d'octubre i Bèlgica estudiarà si es va espiar a Puigdemont. En el cas del Punt Avui també es fa ressò que comença l'espectacle de la Copa del Món. Hierro substitueix Lopetegui, fulminat com a seleccionador espanyol. Recordem que tot plegat ha estat per la polèmica que va generar l'anunci del Real Madrid que fitxava a Lopetegui com a entrenador de l'equip blanc. I ens centrem ara en el Diari de Girona, on hi apareix aquesta tràgica notícia de Lloret de Mar que apuntàvem fa un moment. Ha mort un nen de 13 anys d'aquí Lloret a causa d'una meningitis fulminant. D'altra banda, el 7% dels ferits greus en un accident de trànsit a Girona durant el 2016 eren ciclistes. I l'última notícia que destaquem és que la congestió als jutjats socials i penals de Girona és la més alta de Catalunya.
Més titulars de la jornada, tots en el mateix sentit. La dimissió de Màxim Huerta al capdavant de totes aquestes portades dels diaris que ara repassem. Per exemple, El País diu: el ministre de Cultura cau per defraudar a Hisenda. El Periódico obre amb: Sánchez fa fora Huerta per defraudar el fisc. La Razón: Sánchez fulmina Huerta per salvar la imatge del seu govern. El Diari Ara: Sánchez fulmina Màxim Huerta per frau fiscal. L'ABC: Sánchez fulmina el ministre de Cultura per defraudar a Hisenda. El Mundo fa un joc de paraules: Màxim, ministre, mínim. I La Vanguardia: Sánchez deixa caure el ministre Huerta per l'escàndol fiscal.
Doncs a la dimissió de Màxim Huerta ha deixat una mica eclipsada una altra notícia que també volem destacar, i és que Iñaki Urdangarín finalment té 5 dies per entrar a la presó.
Queda per saber quina presó triarà. Diego Torres ingressarà en una presó catalana probablement dilluns i Jaume Matas ja ho ha fet voluntàriament a la d'Aranjuez.
Val a dir que, malgrat que la sentència és ferma, el jutjat no li ha retirat el passaport i Iñaki Urdangarín ha pogut tornar a casa a Suïssa amb la seva família a passar aquests dies que li queden abans d'ingressar a presó. També altres notícies. Sáenz de Santamaría, Zoido i Dastis han estat citats pel Parlament pels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost passat.
La cambra ha aprovat més d'un centenar de compareixences, entre les quals hi ha també la de l'excap de Mossos, Josep Lluís Trapero. Pel que fa a la Generalitat, s'han rebutjat les dels exconsellers d'Interior Joaquim Forn i Jordi Jané.
Arxiven la causa contra els 8 mestres de la Seu investigats per delicte d'odi per l'1 d'octubre.
Al març, el jutjat cap d'instrucció ja va arxivar la causa contra 6 d'aquests docents, però la va mantenir oberta contra dues mestres.
A més notícia que Ciutadans nega haver pagat una manifestació de policies i guàrdies civils a Barcelona.
La marxa va tenir lloc al gener per reclamar l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra i, segons Público, l'hauria finançat Ciutadans.
En l'àmbit dels successos, l'autòpsia de la nena assassinada a Vilanova descarta que fos violada.
No hi va haver agressió sexual, però hi ha indicis de possibles tocaments. L'autòpsia també ha determinat que va morir per asfíxia, escanyada amb les mans i amb una corretja, mentre que les ganivetades van ser post-mortem.
Seguim explicant que Volkswagen pagarà una multa de 1.000 milions d'euros per l'escàndol del dièsel.
La companyia no presentarà al·legacions i admet haver manipulat el software de les emissions en prop d'11 milions de vehicles dièsel.
Crisi entre Merkel i el seu ministre de l'Interior per la política migratòria.
La cancellera alemanya aposta per trobar una solució conjunta europea a la pròxima cimera de la Unió Europea, mentre que el seu ministre de l'Interior és partidari d'enviar els refugiats que no tinguin dret d'asil a la frontera amb Àustria, és a dir, per on van entrar.
I en esports comencem parlant de bàsquet. El Baskonia assalta la pista del Real Madrid i s'avança en la final de l'ACB.
Ha estat per un ajustat 90-94. Aquesta valuosa victòria permet als bascos recuperar el factor pista.
I el Mundial del 2026 de futbol es disputarà al Canadà, als Estats Units i Mèxic.
El primer Mundial amb 48 seleccions es disputarà als tres països nord-americans de forma conjunta, mentre que el Mundial de Rússia comença avui a les 5 de la tarda.
Fins aquí el repàs de l'actualitat general, quan són les 8 i 12.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals, Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Forn Ué Hostalric inaugura una nova botiga Obrador a Lloret de Mar, on podràs trobar pans especials, ecològics, de massa mare, sense llevar. Tornaràs a gaudir del pa amb més de 25 varietats diferents. Tots d'elaboració pròpia, fets artesanalment. Forn Ué Hostalric, al carrer Sant Pere 65 de Lloret de Mar.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-3661-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-3696-12.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Vols que els teus fills tinguin un estiu inoblidable? Casal d'estiu Mas Romeu. T'agradaria saber que els teus fills estan gaudint i aprenent un munt de coses? Casal d'estiu Mas Romeu. Tenis, natació, escalada, aventura, inflables, parc de boles, anglès i, com a novetat, activitats marítimes. Esquibús, piragua, snorkel, per a nens i nenes a partir de P3. Informa-te'n al telèfon 972 36 79 63 o al 629 33 05 38. Casal d'estiu Mas Romeu. Molt més que un casal.
Aprende jugando con Lego Educación en Inno y Robótica. Los niños aprenderán programación, robótica, nuevas tecnologías, física o matemáticas de una forma divertida y eficaz. Un sistema innovador donde además impartiremos algunas clases en inglés, francés o ruso para que los niños aprendan idiomas jugando. Si tu hijo tiene entre 3 y 16 años, apúntalo en Noi Robótica. También puedes venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros. Nos encontrarás en la Avenida Vidreras 159-161. Matrícula gratis. Visítanos en Facebook en innoirobotica.es o llámanos al 603-763-475. Innoi Robótica. Aprendemos jugando.
Hola, sóc la Conxita Romaní de Calçats Fàbregues. Aquest any celebrem el nostre 125 aniversari. M'agradaria molt que vinguéssiu tots i totes el divendres 15 de juny entre les 6 i les 9 del vespre a la plaça de l'Església per donar-vos les gràcies d'aquests 125 anys. Farem un brindis amb cava, música i flors. Us hi espero.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui, el bon dia, bona hora, en aquest dijous 14 de juny, comencem parlant de la piscina de Lloret, perquè serà aquest cap de setmana i per primer cop la seu del Campionat d'Espanya de Natació Adaptada. Hi participaran 226 esportistes amb discapacitat física o intel·lectual que vindran d'una seixantena de clubs d'arreu de l'Estat.
Un dels participants és el lloretenc Jesús García, que competeix amb el Centre de Natació Mataró. Té 31 anys i pateix acondroplàsia, una malaltia que impedeix el creixement dels ossos a les cames i braços. Per en Jesús, la natació és més que un esport.
Faig natació perquè des de quan vaig néixer, els meus pares es van assabentar que tenia una malaltia física, i els doctors el van recomanar que fes piscina. I piscina vaig començar als 3-4 anys fins als 12. Al 12 vaig aturar perquè em van operar de les cames per fer un allargament de tíbies, i fins als 14 anys. Als 14 vaig començar una altra vegada a nedar fins als 18. Als 18 vaig fer un peron fins a arribar fa 2 anys. Als 30, als 29 vaig tornar a nedar, a competir perquè em agradava i tal, i vaig començar a fer travessies i em vaig motivar i vaig pensar un dia: si faig competicions, què tal? Em vaig proposar aquest objectiu, fer competicions, I aquí estic fent competicions i, mira, per fer el campionat d'Espanya aquest cap de setmana. Desvio tots els problemes, diguéssim. Estic en un nedant, no? I no m'oblido de tot. I, a més, m'oblido i sé que estic fent esforç, esport i salut, que és el principal.
Els organitzadors defensen que els participants en diferents graus de discapacitat, tant física com intel·lectual, són esportistes com els altres. De fet, el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada compta amb les mateixes proves que el campionat convencional.
Hi haurà crol, esquena, braça, papallona, estils combinats i proves de relleus. Els nedadors faran recorreguts de 50, 100, 200 i 400 metres. La puntuació tindrà en compte la discapacitat dels participants de manera que puguin competir tots entre ells.
Ricard Llevenès, director de competició del campionat, argumenta que han triat com a seu la piscina de Lloret per la seva accessibilitat.
Estan pensades perquè siguin accessibles des del minut zero. Aquí arribes des de peu de carrer a qualsevol indret de la instal·lació sense haver de tenir cap esglaó ni cap obstacle pel mig. Són els vestidors, és la platja de la piscina, és l'accés al pàrquing de carrer.
El regidor d'Esports, Joan Bernat, subratlla la importància d'acollir un campionat estatal.
És una prioritat per a aquest Ajuntament assolir, quan es va fer la piscina, fer uns campionats, aconseguir esdeveniments esportius. Aquest serà el primer gran esdeveniment esportiu que es farà a Lloret de Mar, que és un campionat d'Espanya de natació adaptada, i no creiem millor esdeveniment per fer prova de veure quins seran aquests resultats. Serà aquest 16 i 17 de juny.
La magnitud del campionat obliga a tancar per primer cop la piscina durant bona part del cap de setmana per la resta d'usuaris. Ho explica el director de l'equipament, Ricard Salinas.
Hem escollit que la piscina sigui seu d'aquest campionat precisament per la seva naturalesa, no? Perquè estem parlant que és un campionat d'Espanya, hi ha la importància al ser a nivell estatal. Després és un campionat de natació adaptada i aquí volem ser molt sensibles a tot aquest tema de la natació adaptada, dels esportistes, que malgrat tot doncs, tenen menys visibilitat que altres esportistes.
Es calcula que el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada portarà unes 300 persones fins a Lloret, entre participants, entrenadors i acompanyants. La majoria s'allotjarà a la destinació. Les proves es duran a terme durant tot el dia de dissabte i diumenge al matí a la piscina municipal.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora, 7 minuts i arribarem a 8:45. Lloret de Mar s'ofereix a acollir part dels migrants que arribin a la ciutat de València a bord del vaixell Aquarius davant de la situació d'emergència registrada.
Més de 200 municipis i una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya i la capital Barcelona, han manifestat la seva disponibilitat de col·laborar en l'acollida de les més de 600 persones que viatgen a l'Aquarius.
Recordem que a bord del vaixell hi ha 123 menors, 11 són nens petits i 4 nadons, i també hi ha 7 dones embarassades. El govern espanyol els concedirà l'estatus de refugiats i això significa que tindran més protecció.
Davant de la seva arribada imminent, les administracions, entitats i particulars estan fent arribar les seves propostes per proporcionar ajuda humanitària. En el cas de Lloret, facilitarà habitatge i recursos als immigrants que arribin a València.
Doncs parlem d'aquest tema amb el regidor de Benestar i Família, Cristian Fernández. Bon dia.
Bon dia.
Com és que Lloret ha decidit oferir-se com a municipi acollidor?
Bé, és que decidir es tracta d'una qüestió purament moral, no? El dret internacional ens obliga, bueno, obliga els governs a actuar davant d'aquesta crisi i els municipis hem d'acompanyar-ho. Nosaltres, a cap a la fi, com el municipi ja pràcticament com una ciutat i no tant com un poble, i estem acostumats a gestionar aspectes que no són purament de la competència municipal, però com en aquest cas ens hi capfiquem pel benestar d'aquestes persones que estan perjudicades. No ens podien posar de perfil i nosaltres donem la nostra disponibilitat com a municipi d'acollida per a aquests refugiats i a l'espera doncs, de la decisió que prengui el govern d'Espanya.
I què implica el fet d'oferir-se com a municipi acollidor?
Doncs implica moltes coses, sobretot el fet principal doncs, que aquests refugiats evidentment no tenen un sostre on ser-hi, sinó que i nosaltres podem disposar d'habitatge per un número doncs, que ens ho facilitin en el cas de que Lloret sigui municipi receptor i evidentment dels recursos. Nosaltres a Lloret de Mar tenim el Pla Local de Ciutadania i és un pla doncs, que vertebra doncs, accions d'acollida però també de cohesió per poder arribar a garantir la igualtat de condicions d'oportunitats. Aquests refugiants s'han de tornar d'encertar la societat, evidentment, si un cop acaben aquí en els municipis d'Espanya i evidentment hi haurà una tasca molt dura aquesta gent de començar de nou.
Però l'habitatge, són habitatges que té l'Ajuntament? Quin tipus d'habitatge se'ls pot oferir?
Habitatges. En aquest cas, nosaltres, evidentment, tenim habitatges de titular municipal, però també és veritat que tenim altres gestions amb propietaris i taules de mesa d'emergència, el 60-40. Són diverses accions que des d'habitatge del Departament d'Habitatge de Lloret de Mar podem emprendre. Evidentment, a dia d'avui, com puc dir, no tenim cap a notícia de que Lloret sigui oficialment una ciutat, però nosaltres sí que ens hem ofert doncs, que aquestes 629 persones que vinguin a Espanya, doncs Lloret sigui un dels municipis receptors i en aquest cas estarem preparats en el fet de quan ens ho comuniquin.
Quan podria ser això, ho saben?
No tenim cap tipus de notícia a dia d'avui. Avui ens per la premsa sabem que hi ha una dificultats per arribar a Espanya pel clima, pel temps meteorològic, i no tenim una notícia a dia d'avui. Sí que és veritat que a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i de la Federació de Municipis de Catalunya estem en contacte, el departament i ells, per saber com continuen les evolucions en aquest cas, i un cop doncs, i siguin aquí i siguin atesos en primera instància, doncs després determinar on poden anar destinats i com deia abans, doncs a Lloret s'ha ofert en aquesta situació i esperem doncs, que cap problema, evidentment, contribuir en aquesta crisi humanitària que n'hi ha a dia d'avui.
A banda d'oferir aquest habitatge, el pla per acollir refugiats va més enllà? Aporta també altres tipus d'ajudes?
Sí, perquè evidentment un cop a l'acollida i el sostre és el que primer sempre es dona, però després és el que comentava abans, una persona ha de començar a integrar en una societat, ha de conèixer-la, l'idioma, la regulació de la seva ciutadania en un país en el que és migrant. Són processos molt, molt difícils i molt lents, processos molt burocràtics, i evidentment doncs, serà difícil, però en aquest cas, des de Lloret de Mar, des del Benestar i Família, es pot fer l'acompanyament en aquest cas, sempre parlant, evidentment, del cas de que Lloret de Mar finalment sigui una ciutat en la qual acollim aquests refugiats.
I si finalment fos així, quantes persones podria donar cabuda a Lloret?
De moment no tenim aquesta informació. Nosaltres hem ofert, ens hem sumat en aquest cas. A Lloret, a Espanya n'hi ha 8.000 municipis i creiem doncs, que hi ha una repartició igualitària a Lloret de Mar. En aquest cas, doncs, entenem que tot el que ens diguin, doncs, tenim a l'abast per poder donar resposta.
Per tant, no tenen una xifra marcada de dir podríem acollir fins a equips refugiats?
A cap a la fi no és una qüestió nostra, sinó és la qüestió en la que ens digui fins a on podem col·laborar. Quan ho tinguin predeterminat, quan sàpiguen realment un cop que estiguin en destí, doncs nosaltres direm la nostra, fins a on podem arribar. Però dia d'avui, com hem dit, aquestes persones fins i tot encara no han arribat a territori espanyol i per tant no poden determinar-ho, però sí que hi ens hi posarem per feina un cop ja tinguem la notificació per part de la vicepresidència del govern espanyol.
Doncs Cristian Fernández, regidor de Benestar i Família, estarem atents a veure com evoluciona aquest tema. De moment li agraïm que ens hagi donat aquestes explicacions aquí al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret, i li desitgem també molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
D'aquí a pocs segons arribarem a 9:15 del matí al Bon Dia, Bona Hora. De fet, ara sentirem els senyals horaris que ens ho indicaran. Els tenim ja aquí, senyals horaris, 9:15 del matí, i seguim amb més notícies al Bon Dia, Bona Hora.
Bon dia, bona hora.
I seguim explicant que avui es presenta la Fira dels Americanos, que s'allarga tot el cap de setmana amb un gruix d'activitats diverses amb l'objectiu de posar de relleu el passat indià de Lloret.
El primer acte és la conferència inaugural que va a càrrec de Núria Sala, professora d'Història d'Amèrica a la Universitat de Girona. La xerrada es titula La fi del somni indià, el Martí a Matanzas, 1916-1964. Tot plegat comença a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament.
També avui es presenta un projecte anomenat Lloret Cocktail Hubs. És una iniciativa dels historiadors lloretencs Montse Sala i David Barba.
La finalitat és situar el lloc que es mereixen dos pioners en l'art de la cocteleria, com són els lloretencs Constantí Ribalaigua, propietari del famós El Floridita de l'Havana, i Miquel Boades, creador del bar que porta el mateix nom de Barcelona. Escoltem Montse Sala i David Barba.
Que puguem ensenyar a tothom de totes aquestes investigacions i exots que portem 5 anys treballant al voltant del món de la cocteleria, al voltant de la cultura del còctel, dels dos personatges emblemàtics que tenim a Lloret, com són Constante i com són Miquel Boades. I bueno, és això, no? L'expressió de tot això per ensenyar-ho i per pensar-ho també entre tots.
Fins ara treballo en aquest laboratori, una investigació que hem dut a terme doncs, fins i tot a l'Havana, i bé, tot aquest esborrany l'hem passat a net amb un projecte que pensem que ve per quedar-se, i és doncs, posar en valor la figura de Constante i Guades, com deia la Montse, i que Lloret en pugui gaudir i que pugui crear un relat al voltant d'aquests dos grans personatges referents mundials a la cocteleria.
Aquest projecte compta amb la presència destacada aquests dies a Lloret del fill d'en Constantí, en Jorge Ribalaigua, i també de Julio Cabrera, un reconegut cocteler que ve des de Miami. Els dos seran presents avui al migdia a una xerrada als alumnes del cicle d'hostaleria.
Tota aquesta experiència es tradueix, a més, en la creació de dos còctels nous. Porten els noms de la Mar i Bella Dolores.
És una història doncs, vinculada a Cuba, a Matanzas, d'on era originària doncs, Maria Bofill, de la Mar. Curiosament, el cocteler que ve de Miami, Julio Cabrera, que ha creat aquests còctels, és nascut a Matanzas. Per tant, creem un vincle molt, molt intens. I una de les exigències en la creació d'aquests dos còctels és que fossin un vincle mediterrani caribeny, que vinculés doncs, a Catalunya amb Cuba. I, per tant, els productes que s'utilitzen doncs, van en aquesta línia.
El còctel de Bella Dolores sí que bueno, volíem també... És una sarsuela prou significativa a Lloret, com no, l'anomenem i tothom sap de una mica del que estem parlant. Llavors ens va semblar que era molt interessant utilitzar aquesta obra, la sarsuela, a part que ara també està d'actualitat, que s'està tornant a preparar per la seva representació. I, evidentment, perquè també toca molt el tema dels indians, de com es va viure des d'aquí aquest fenomen, no? I donava molt de joc. Hi ha personatges que es podien traduir en ingredients, com funcionaven cadascun i, bueno, li van proposar al cocteler doncs, explicar-li una miqueta aquesta història, com ens l'enduríem a la boca, com la traduiríem, no? al nostre paladar.
A banda de la masterclass, avui amb futurs coctelers, el projecte es presenta aquest vespre als empresaris de Lloret. La idea és implicar tothom en una futura fira i altres esdeveniments.
En David i la Montse ho tenen clar. Lloret compta amb tots els ingredients per ser la capital mundial del còctel de cara al 2019.
No oblidem que Constantí Ribalaigua i Guades en aquell moment era com el Germán Roca o Ferran Adrià, que ara ens sembla una cosa molt habitual dir que són grans estrelles. Doncs aquesta gent ja fa més de 100 anys ja començaven a ser considerades com a tal.
Lloret té prou legitimitat com per posicionar-se i convertir-se en un referent, per què no, dins el món de la cocteleria. Estem reiterant molt que té dos figures molt arrelades, com en Constante i com en Miquel Boades. Vull dir, ho tenim tot. Només hem de començar a fer-ho.
La iniciativa també compta amb un documental que s'està elaborant a banda d'una biografia sobre Constantí Ribalaigua.
No oblidem que fins i tot l'escriptor i client seu del Floridita, Ernest Hemingway, va immortalitzar el lloretenc en una de les seves obres.
Passant ara de 8:45 i donem pas a Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia. Matí de dijous molt fresc. Les temperatures tornen a ser baixes per l'època en aquestes primeres hores de la jornada. Al migdia, però, el termòmetre s'enfilarà força i tornarem a tenir un dia a un migdia amb termòmetres al voltant dels 25 graus i temperatura de sensació fins i tot una mica més alta. Els valors bastant normals per ser juny continuaran els dies vinents, fins i tot amb lleugera tendència a l'alça a mesura que ens anem apropant de cara a Sant Joan. Al cap de setmana els canvis es notaran poc, però a mesura que avanci la setmana que ve la temperatura s'anirà enfilant cada cop més i els valors de sensació ja superaran clarament els 30 graus de cara al final de la pròxima setmana. Pel que fa a l'estat del cel, sembla que entrem en una fase de temps més tranquil. La possibilitat de ruixats de cara al cap de setmana s'ha anat esvaint en les últimes actualitzacions dels mapes del temps. Avui serà un dia bàsicament predominat pel sol. Demà a la tarda el pas d'un front farà augmentar els núvols, però només deixarà probablement alguns ruixats al Pirineu. Difícilment arribarà a ploure a la selva marítima. I de cara a dissabte i diumenge, també moltes estones de sol. Diumenge, però, més nuvolades de tarda i la possibilitat potser d'alguna gotellada puntual, però que sembla que afectaran bàsicament sectors del Ripollès o de la Garrotxa, igualment altre cop difícilment la selva. L'inici de la setmana que ve tampoc es planteja amb gaire inestabilitat, per tant sembla que podríem entrar en una fase de temps més estable i en la qual la calor a poc vagi guanyant terreny.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs, com deia Miquel Bernis, ara comencem la jornada amb temperatures més baixes del que seria habitual per l'època de l'any en què estem. Tenim al barri del Rieral 18 graus, 76% d'humitat. I aquí al centre, com sempre, temperatura una mica més elevada, arriba a 21 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui la premsa té un protagonista i és el ja exministre Màxim Huerta. Màxim Albreu destaca El Punt. L'evidència que Huerta va defraudar Hisenda el converteix en el ministre més efímer que ha tingut mai un govern espanyol. El fitxatge de Sánchez plega defensant la seva innocència i és substituït per José Guirao, gestor cultural i especialista en art. El diari de Girona es limita a explicar que José Guirao serà qui el substitueixi com a ministre de Cultura i destaca un titular que també trobem en portada al Punt, en els dos casos amb una imatge del fiscal José Grinda, en primer terme entrant ahir a l'Ajuntament de Girona, i és que el fiscal veu malversació en la compra d'Alfons Santos Torruella. Els escorcolls no s'aturen. Anticorrupció i Roma als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter pel cas Agissa. Previ avís als mitjans, buscant dades públiques. La Guàrdia Civil entra en aquests ajuntaments per recopilar informació sobre el contracte. Anticorrupció sospita que la col·lecció artística es podria haver pagat a través del cànon de l'aigua de Gissa. L'alcaldessa Marta Madrenas assegura que les partides procedeixen del pressupost ordinari. És un dels projectes emblemàtics de l'etapa de Puigdemont com a alcalde. I precisament sobre Madrenas i Puigdemont hi ha dos titulars més avui dijous 14 de juny. Un és que Marta Madrenas declara per la sessió de locals l'1 d'octubre i l'altre és que Bèlgica estudiarà si es va espiar Puigdemont. En el cas del Punt, l'única notícia de més que hi trobem és que comença l'espectacle de la Copa del Món. Hierro substitueix Lopetegui, fulminat com a seleccionador espanyol. Arran, recordem, de la polèmica generada per l'anunci del Madrid que Lopetegui serà qui substitueixi a Zinedine Zidane a la banqueta madrilenya. En el cas del diari de Girona, també s'hi explica que el 7% dels ferits greus en un accident de trànsit a Girona durant el 2016 eren ciclistes, que la congestió als jutjats socials i penals de Girona és la més alta de Catalunya i, finalment, una notícia que afecta a casa nostra, a Lloret de Mar, i que hem de lamentar moltíssim és que ha mort un nen de 13 anys a causa d'una meningitis fulminant.
Doncs els titulars de la resta de premsa escrita per a la jornada d'avui van en la direcció de la dimissió de Màxim Huerta al capdavant, doncs, de totes les portades que podem trobar, com per exemple El País. El ministre de Cultura cau per defraudar Hisenda, titula. El periòdico obre amb Sánchez fa fora Huerta per defraudar el fisc. La Razón, Sánchez fulmina Huerta per salvar la imatge del seu govern. El diari Ara, Sánchez fulmina Màxim Huerta per frau fiscal. L'ABC, Sánchez fulmina el ministre de Cultura per defraudar Hisenda. El Mundo fa un joc de paraules, Màxim, ministre, mínim. I La Vanguardia, Sánchez deixa caure el ministre Huerta per l'escàndol fiscal.
Doncs a banda d'aquesta notícia de Màxim Huerta, també en destaquem d'altres, i un altre dels protagonistes de la jornada és Iñaki Urdangarín, que té 5 dies per entrar a la presó.
Queda per saber quina presó triarà. Diego Torres ingressarà en una presó catalana probablement dilluns i Jaume Matas ja ho va fer voluntàriament a la d'Aranjuez.
Hem de dir que el jutjat no ha retirat el passaport a Iñaki Urdangarín, que podrà passar aquests últims dies amb la seva família fora d'Espanya. En plana política, Sáenz de Santamaría, Zoido i Dastis han estat citats pel Parlament pels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost passat.
La cambra ha aprovat més d'un centenar de compareixences, entre les quals hi ha també la de l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Pel que fa a la Generalitat, s'han rebutjat les dels exconsellers d'Interior, Joaquim Forn i Jordi Jané.
Arxivant la causa contra els 8 mestres de la Seu investigats per delicte d'odi per l'1 d'octubre.
Al març, el jutge d'instrucció ja va arxivar la causa contra 6 d'aquests docents, però la va mantenir oberta contra 2 mestres.
Ciutadans nega haver pagat una manifestació de policies i guàrdies civils a Barcelona.
La marxa va tenir lloc al gener per reclamar l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra i, segons el diari Público, l'hauria finançat Ciutadans.
L'autòpsia de la nena assassinada a Vilanova descarta que fos violada.
No hi va haver agressió sexual, però hi ha indicis de possibles tocaments. L'autòpsia també ha determinat que va morir per asfíxia, escanyada amb les mans i amb una corretja, mentre que les ganivetades van ser post-mortem.
Seguim explicant-vos que Volkswagen pagarà una multa de 1.000 milions d'euros per l'escàndol del dièsel.
La companyia no presentarà al·legacions si admet haver manipulat el software de les emissions en prop d'11 milions de vehicles dièsel.
Crisi entre Angela Merkel i el seu ministre de l'Interior per la política migratòria.
La cancellera alemanya aposta per trobar una solució conjunta europea a la pròxima cimera de la Unió, mentre que el seu ministre de l'Interior és partidari d'enviar els refugiats que no tinguin dret d'asil a la frontera amb Àustria, és a dir, per on van entrar.
I acabem amb dos titulars esportius. Un és de bàsquet. El Baskonia salta a la pista del Real Madrid i s'avança en la final de l'ACB.
Ha estat per un ajustat 90-94. Aquesta valuosa victòria permet als bascos recuperar el factor pista.
I en futbol, el Mundial del 2026 es disputarà al Canadà, als Estats Units i Mèxic.
El primer Mundial amb 48 seleccions es disputarà als tres països nord-americans de forma conjunta. El Mundial de Rússia comença avui a les 5 de la tarda, tot i que l'espectacle ja va començar ahir.
Els diaris parlen de Lloret.
Vèiem a la portada del diari de Girona, ho anunciàvem nosaltres també en portada, ha mort a l'Hospital Trueta un nen de 13 anys de Lloret a causa d'una meningitis. Salut assegura que es tracta d'un cas aïllat que va arribar al centre hospitalari en estat molt crític i que va patir una infecció fulminant. Explica la notícia que Salut va assegurar que ja s'ha iniciat el tractament preventiu entre les persones més pròximes al menor i en aquest cas és l'entorn familiar i els companys de classe i va concretar que es tracta d'un cas aïllat. Aquest noi, avui veiem a les necrològiques, Hugo Jiménez Delgado, estudiava primer de secundària a l'Institut Coll i Rodés. Era natural de Rubí i vivia aquí a Lloret de Mar. Les exèquies són avui dijous a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà de Lloret. I també hi ha altres referències ben diferents als diaris. En el cas del Punt, hi llegim que formaran en gestió turística a Lloret de Mar. Preparen un postgrau universitari per responsables d'establiments. Ens en vam fer ressò aquí al Bon Dia Bon Hora i també ens hem fet ressò d'una notícia que apareix al Diari de Girona, a la secció esportiva, i és que Lloret és l'escenari del Campionat d'Espanya de Natació Adaptada.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3:15, això és el Bon Dia, Bona Hora. Avui és dijous 14 de juny i, a més, és el dia en què es clausura la temporada dels Dijous de l'Aurora. L'associació de dones que ofereix xerrades, actes i excursions pensades per dones fa avui l'últim acte de la temporada. Es titula Dones Fosques, l'espectacle d'Assumpta Mercadea, que acompanya a la percussió Joan Hernández.
L'espectacle comença a les 7 de la tarda a la llibreria Can Gallissà, però la temporada no acaba ben bé aquest dijous. Dissabte, l'Aurora va d'excursió a l'Escala per fer la ruta de Víctor Català.
Ampliem la informació donant pas a la Rosa.
Volem saber com es clausura la temporada, amb quins actes i la valoració que se'n fa de tot plegat. Tenim Conxa Alférez de l'Aurora als estudis. Molt bon dia, Conxa.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, parlem de l'espectacle d'aquest dijous titulat Dones Fosques. Una mica de misteri, això,
sí,
eh?
Sí, això de Dones Fosques ens ho porta l'Assumpta Mercader com a dones poderoses, que són aquelles dones que han influenciat a la societat. No diem fosques perquè, bueno, començaven les remeieres, començaven aquelles dones que donen consells, que tot ho curen, que tenen la pomada per tot, tenen aquelles gotetes d'alguna herba d'enamorament, de les dones que quan estaven tristes, però anaven a buscar aquesta persona que els donava consells, que les escoltava, i bueno, van quedar la història. Sí que alguna tindrà, doncs, alguna cosa fosca que explicar, però eren dones de poble, amb un carisma, dones sàvies que sabien, que aprenien cada dia de tothom i de la natura. I, bueno, ho veurem amb la història o amb el que ens explicarà l'Assumpta Mercader, que ha buscat molt, té contingut, i ho fem a la llibreria Gallissà, a dalt, al primer pis, i que...
A l'Altell, aquell que tenen, aquell altell, que és fantàstic.
Que és fantàstic, que té un encant, i, bueno, l'escoltarem molt encuriosides, aviam què ens explica.
Per tant, és una xerrada? Perquè com que està així explicat com si fos un espectacle, és a dir, quin és el plantejament de l'acte?
És que és una mica sorpresa, tampoc ho sabem. Val. Ella porta l'acte, i també hi ha percussió, amb aquest noi que va amb ella,
en Joan Hernández,
I aleshores, doncs, esclar, és com un espectacle, però una mica, no misteri, una mica sorpresa.
D'acord.
La deixem amb ella que porti aquest tema.
Però això de dones fosques?
Sí, perquè han sortit dones fosques que tenen alguna cosa que amagar, o algun misteri, o algun secret de família.
Ens sona a bruixes, això, eh?
Sí, sí, per això et dic les remeieres, les que agafaven herbes per els amors, per les penes, per atraure la gent, feien també perfums, m'entens? I, bueno, eren una mica així, una mica fosques. En aquella època, avui dia segur que de fosques no tindrien res.
No,
perquè tot el que ells ocultaven i amagaven avui està a la llum del dia. Yeah. O sigui, bueno, dintre d'aquella cultura eren dones que tenien... que la gent les respectava molt, els hi tenia aquell respecte, aquella mitja por.
Això és com si diguéssim l'últim acte...
L'últim dijous.
Dels Dijous de l'Aurora,
sí,
no?
Amb aquest acabem els Dijous de l'Aurora.
Però els actes de l'Aurora no acaben aquí ben bé, no?
No
acaben aquest dijous.
No. O sigui, aquí acaben els dijous acaben aquí, i l'Aurora acaba dissabte. Per l'Aurora fem una ruta que és la ruta de Víctor Català per l'Escala, anem amb un autocar, anem a l'Escala, dinem allà, ens faran una visita guiada, perquè el Víctor Català és el nom de l'escriptora Caterina Albert, que en aquells moments no se li publicaven escrits per una dona, i va adoptar el nom de Víctor Català, que això ha passat moltíssim, i molts anònims també són de dones, poesies d'anònims són de dones, que elles no han pogut posar el seu nom.
Aquesta ruta l'havíeu de fer, no?, temps enrere o dies enrere, sí, o setmanes enrere, però per mal temps, recordo que la vau posposar, sí, i es fa aquest dissabte.
I es fa aquest dissabte. Pues, aquesta ruta de Víctor Català va néixer l'any 2005 amb motiu del centenari de la publicació de Solitud, impulsada per l'Arxiu Històric de l'Escala, i actualment s'organitza durant tot l'any des del Museu de l'Anxova i de la Sal. La ruta històrica i literària fa una passejada pel barri vell i les afores de l'Escala, amb lectura de textos en els indrets que es varen inspirar l'escriptora. I, bueno, nosaltres hi anem i farem aquesta ruta, ens informarem bé i també estem molt interessades en anar-hi. I dinarem a l'Escala i tornarem.
Conxa, amb la xerrada de les dones fosques i aquesta sortida a l'Escala per fer la ruta Víctor Català, acaba la temporada, l'Aurora l'acaba del tot. Quin és el balanç que es fa des de l'associació?
Doncs, mira, estem, la veritat, contentes. Estem contentes per aquesta novena edició dels Dijous de l'Aurora, on hem pogut presentar, pues, propostes interessants i consolidar-ne d'altres, com el cicle de cinema i dona que coorganitzem amb el Cineclub Adler i amb una segona edició que ha tingut molt seguiment. La veritat, estem molt contentes. La col·laboració també fem amb altres entitats locals. També ho fem amb Plataforma per la Pau, és una cosa que ens agrada especialment i esperem potenciar en un futur, poder col·laborar amb ells més vegades. També fem un vermut que oferim al voltant del 8 de març, el Dia de la Dona, i aquest any ens varen divertir molt allà al teatre. Va venir dos lloretencs, el Joan Romà Ortiz i el Manel Alzina, que ens van fer allà una paròdia i vam riure molt i varen fer el vermut. Llavors ens agrada també donar veu a les dones lloretenques, com hem fet amb les xerrades d'Esther Mas i Cristina Piñeiro, per exemple. Venen, ens fan conferències interessantíssimes i, esclar, això per donem veu a les dones que tenim a prop i que ens poden aportar coses interessants. Una altra activitat en la que sentim orgulloses és que en aquesta edició hem donat a conèixer una figura importantíssima de la medicina en clau de dona, com va ser, com és, la doctora Aleu. Per homenatjar-la, i sota l'eslògan Fora Cotilles, que hi havia aquesta segona intenció, la cotilla que portava la dona i la cotilla moral, vàrem gaudir d'un documental comentat per la seva besneta, la Loles Cuyàs, que viu a Lloret, i també van col·laborar en la presentació al Teatre de Lloret d'una obra basada en la seva vida, que va ser, en el teatre es va fer, Barbes de Balena. Tot això va ser un cicle superinteressant, va venir molta gent i ens va complaure molt. I, bueno, i ara ja ens queda la cloenda d'aquest dijous, les dones poderoses, que ens portarà l'Assumpta Mercader, acompanyada del percussionista Joan Hernández, i ja per donar la finalitzada de la temporada és aquest dissabte que anem a l'Escala per fer la ruta de Víctor Català.
I això, amb això que veu, no?, dèiem, totes, sí, les vostres activitats, sí, a l'estiu feu parada, sí, i tornareu al setembre,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. Començarem la desena edició dels Dijous de l'Aurora, que presentarem al setembre, amb molta empenta, tenim moltes idees, tenim mig calendari ja fet i acabem de rodonir el que ens queda.
Doncs, Conxa Alférez, amb tot això fem aquest balanç de la novena temporada dels Dijous de l'Aurora. Moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara queden 6 minuts i seran les 9 del matí i parlem del Col·legi Immaculada Concepció, que celebra aquest divendres, demà, la seva festa major per commemorar el 25è aniversari de l'edifici Émilie de Villeneuve. Villeneuve. El francès no és el meu art. Al llarg d'aquests anys, la instal·lació ha acollit més de 1.500 infants a les seves aules.
L'objectiu de la jornada és agrair la tasca de la congregació de les germanes Blaves, fundada per Santa Genia Mil de Villeneuve a França. Aquesta comunitat religiosa va impulsar el 1903 l'actual escola amb un projecte educatiu a la vila.
La celebració del 25 aniversari de l'espai començarà a 6:45 de la tarda. Hi haurà tot tipus d'activitats, entre parades pels infants, concerts, balls, rua de gegants, sessió de DJ i un sopar de germanor. Al final de l'acte es bufaran les espelmes commemoratives de la data.
Actualment, el Col·legi Immaculada Concepció acull alumnes des de P3 fins a segon de batxillerat.
A 5 minuts per les 9, donem pas amb Moisès.
Parlem amb la directora del Col·legi Immaculada Concepció, és Loli Montero. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Per què celebreu aquesta festa major?
Doncs mireu, el proper divendres, 15 de juny, doncs celebrem aquesta festa perquè hi ha un pavelló que es diu Emilí, que és el nom de la nostra santa fundadora de la Congregació Immaculada Concepció, que fa 25 anys, val, es va inaugurar perquè es va ampliar per la gran quantitat d'alumnat que teníem. Llavors es va augmentar tot aquest espai i van gaudir d'on tenir uns espais ben adequats per al nostre alumnat. I això va ser el 1992. El curs 92-93. La inauguració seria el juny del 93. Per això celebrem els 25 anys d'aquesta inauguració. D'una part de l'escola, eh? Per l'Escola Immaculada Concepció. Llavors està d'enhorabona perquè, diguem-ne que el pavelló Benjamí, doncs, està de festa major. Celebrarem la festa major.
Aquest espai, quina utilitat té actualment?
Aquest espai està dedicat a tot infantil, especialment les classes més grans i més adequades són les de P3, P4 i P5. Després n'hi ha altres classes fins a quart de primària, primer, segon i tercer i quart. Tenen classes també adequades amb llum natural, no? Perquè el nostre espai també és amb molta llum natural i de molta naturalesa. Estem en contacte continu amb la naturalesa que tenim a dintre de l'escola, de tot l'espai. I em sembla que els primers cursos d'infantil i de la primària que són molt importants, doncs, també per tenir-los en compte i tenir aquests espais tan macos, també.
I ens explicàveu que han passat, en els últims 25 anys, més de 1.500 alumnes per aquest edifici.
Sí, perquè hem tingut més de 50 alumnes per curs, doncs si calculeu 25 anys amb una mitja de 50 alumnats, doncs sí, d'unidó. D'unidó, tota la gent, sobretot infants, no? I també mestres que han acompanyat aquests infants, també és important, perquè aquests mestres deixen alguna petjada sempre en aquest alumnat. Són, se sent nostres, no? Són la nostra escola i se sent de l'escola.
Per aquesta festa, per aquesta celebració, quines activitats s'han preparat?
Doncs mira, tenim un munt d'activitats per fer, no? Des de música, actuacions, vindran els gegants, soparem també, hi ha molts tallers preparats per diverses comissions de professorat, tallers i paradetes des d'anar pintant, des de jocs, diverses parades que han fet o tallers des dels mateixos professorats que han motivat a l'alumnat perquè vingui a fer aquests tallers. Hi haurà actuacions musicals també, hi haurà una disco també per a los més així. I tota l'escola, tots els profes, tot l'alumnat han assajat en anglès no ho sé dir molt, flash mob, d'acord? ¿Vale? Tots junts ballarem a la pista gran, doncs s'han inventat una sèrie de moviments que tots ballarem aquest ball, no? En sentit d'unitat, de que som escola i que estem contents perquè aquest petit pavelló celebra aquesta festa. I tindrem els gegants també de Lloret de Mar, ens acompanyaran, perquè també, i després, tindrem les 25 espelmes que intentarem bufar perquè els nostres desitjos sigui que continuï, que hi hagi molt més anys que podem celebrar-ho.
És una jornada oberta a tothom o cal estar lligat al centre per assistir?
És oberta a tothom. Exactamente, los que estan més vinculats al centre, bueno, tothom del poble de Lloret està ja convidat, i tenim molts alumnes que estan convidats, està obert a tothom del nostre poble. Sí que els tiquets del sopar s'haurien d'haver comprat ja, però les altres activitats està totalment obert a tothom, està obert.
Doncs Loli Montero, directora del Col·legi Immaculada Concepció, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé aquesta celebració.
Que, tothom està convidat, som del poble de Lloret i aquí estem oberts per tothom, d'acord? Moltes gràcies i bona festa per tots.
30 segons i seran les 9. Volem explicar-vos que aquesta nit hi ha el segon concert del Festival de Guitarra del Mediterrani de Lloret, que se celebra per primera vegada aquí a la vila i es farà cada dijous fins al 2 d'agost. L'actuació és a les 9 de la nit amb el duet Cello en Guitar, format per Ignasi Prunés i Tono Blasi. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi molt bé.
Bon dia, bona hora.